Contents de saludar-vos, encara que sigui a través de les pantalles. Nosaltres avui, dir-vos que és el primer dia que estem al nostre local, al local de Junts per Sitges. Ens hem anat parlant, hem anat explicant-vos coses per les xarxes socials. En el cas de la ràdio també hem tingut l'oportunitat de participar-hi, però creiem que avui era important convocar-vos per explicar-vos una mica quin és el punt en què estem com a Junts per Sitges i, sobretot, donar-vos a conèixer una mesura que, de fet, ja la vam explicar l'1 d'abril, és a dir, fa molts dies, i que avui volem concretar-vos, volem explicar-vos, a més també de fer alguna valoració de com veiem la situació en aquests moments a Sitges després de portar més de 2 mesos ja en aquesta situació d'alerta provocada per la Covid-19 i, evidentment, com no pot ser de cap altra manera, posar-nos a la vostra disposició perquè ens podeu fer totes aquelles preguntes que ho considereu. Bueno, ja veieu que estem els 4, al meu costat en Rafael Font, perquè ell és el que us explicarà el detall d'aquesta proposta econòmica. I en distància, per respectar les mesures de seguretat, tenim a la Rosa Tubau, i la Rosa Tubau està darrere meu, i també la Natàlia Matas, així que, bé, per qualsevol cosa, sapigueu que tot el grup municipal estem avui en aquesta convocatòria de premsa. Què volem explicar-vos des de Junts per Sitges? Avui volem centrar-nos concretament en una mesura econòmica que passa per la concessió de crèdits i microcrèdits a autònoms, a emprenedors i pimes. I estem pensant que això es pot fer ràpid i que l'Ajuntament té capacitat per fer-ho. Hem demanat que l'Ajuntament destini 10 milions d'euros del superàvit municipal. Recordeu-vos que en aquests moments a Sitges tenim més de 30 milions d'euros de superàvit municipal en 2 línies d'ajuts diferents que han de permetre facilitar la liquiditat al nostre teixit econòmic, que és una de les coses que més ens preocupa. Jo només volia dir-vos que la nostra línia de treball, com hem expressat públicament, jo he pogut seguir els temes principals i com hem expressat reiteradament al govern de Sitges, va ser des del primer moment posar-nos a disposició perquè entenem que aquesta és una batalla, és una lluita que hem de vèncer tots junts. Com us deia, el dia 1 d'abril nosaltres vam presentar la primera gran bateria de propostes centrades en 2 àmbits diferents, en l'àmbit econòmic i en l'àmbit social. Dir-vos que estem satisfets perquè algunes d'elles, si voleu després, les podem repassar, s'han escoltat, s'han complert, les destinades i dirigides, per exemple, al tema de l'habitatge, i d'altres que creiem que s'han quedat en una instància, en una petició formal que des de Junts per Sitges vam elevar al govern municipal i que no han tirat endavant i, per tant, creiem important explicar-vos el per què creiem que es pot fer això, com creiem que es pot fer i també quines són les fonts que ha consultat Junts per Sitges per poder explicar-vos que podem estar a disposició de posar al carrer, que és on creiem que han de ser els diners en aquests moments, de posar al carrer de Sitges aquests 10 milions d'euros perquè entenem que són els impostos, són els recursos econòmics de tots els sitgetans i les sitgetanes i ara l'Ajuntament té, diria, l'obligació d'estar a disposició de facilitar tots aquests ajuts. Després, evidentment, atendrem a les vostres preguntes, però si em permeteu també avançar-vos que voldrem fer una valoració del que considerem que està sent pel moment aquest pacte local per la recuperació, que ens volia recordar que vam presentar des de Junts per Sitges, això va ser el dia 9 d'abril, i si recordeu, el passat 8 de maig es va fer aquesta primera convocatòria del pacte, des d'aleshores no hem tingut més informació, però en tot cas d'això en parlarem després. Jo ara li passaré la paraula amb el company Rafael Font, que com us deia us explicarà com pretenem fer, com volem fer i com sabem que és possible que el govern municipal pugui destinar aquests 10 milions d'euros en crèdits i microcrèdits al teixit econòmic del nostre municipi, separats en aquestes 2 línies d'ajuts i una mica també la dinàmica de treball que hem seguit, perquè tot això no afecti aquest missatge recurrent que segurament heu sentit en més d'una ocasió durant aquests dies, que és que no afecti a la regla de la despesa i que, per tant, l'Ajuntament pugui continuar treballant amb el seu pressupost sense cap tipus de problema. Així, doncs, passo la paraula amb en Rafael Font i després continuem parlant del tot.
Gràcies, Mònica. Bon dia a tots i totes. Sempre se'ns ha dit que l'Ajuntament en aquest moment tenia molts diners a caixa, però que no els podia gastar. no els podia gastar per aquestes normes estatals que limitaven la capacitat d'actuar sobre el pressupost municipal. Vist això, nosaltres ens vam plantejar de com podíem fer perquè aquests diners, que són de tots els ciutadans i ciutadanes, doncs sortissin al carrer, perquè realment és on es necessiten. No hem de fer res de que estiguin al banc o res. Llavors, la idea va ser, doncs, si no els podem gastar, doncs els hem de poder deixar. I crec que en aquest moment és el que necessiten, doncs, aquests petits emprenedors, aquests autònoms i aquestes pimes de Sitges, que els hi donem un cop de mà per poder tirar endavant, per poder mantenir el seu comerç, la seva activitat econòmica i que no hagi de tancar ningú o que ho faci la mínima gent possible. Això ho hem estructurat en dos vessants. Una que aniria destinada a emprenedors i autònoms, que seria una partida de 5 milions d'euros. Estem parlant de partides realment que ja comencen a tenir doncs, un pes important. No estem parlant d'ajuts de 50, 100.000 euros, sinó que estem parlant de 5 milions d'euros per ajudar aquests autònoms i aquests emprenedors. I això aniria amb uns microcrèdits de fins a 10 o 12.000 euros per autònom i que serien sense interessos, amb un any de carència i 4 anys més per retornar doncs, aquest capital. Aquests microcrèdits, el que nosaltres pensem és que han d'anar vinculats doncs, a la continuïtat d'aquesta activitat i en el manteniment dels llocs de treball. I aquí faríem doncs, una valoració de com s'ha reduït la participació o com ha afectat doncs, el Covid-19 amb aquests emprenedors i autònoms i en funció de la reducció d'ingressos, la reducció de l'activitat econòmica que hagi tingut aquest emprenedor, aquest autònom, doncs faríem un prorrateig de fins a aquests 12.000 euros de què parlava. I també en funció de les persones que ocupa. O sigui, hi ha aquests autònoms i aquests petits emprenedors que tenen treballadors al seu càrrec. Doncs en funció d'això, concediríem aquests microcrèdits. De cara a les pimes, hem volgut fer una regla molt més senzilla, que seria, perquè sabem que totes les pimes doncs, que han quedat afectades doncs, poden tenir una facturació diferent i hem valorat un 4% de la facturació anual d'aquesta pime, sempre i quan aquesta pime tingui o la seu social a Sitges o centres de treball a Sitges. Això bàsicament seria com distribuiríem aquests ajuts, aquests crèdits i microcrèdits. I llavors, per què ho hem pensat així? Bueno, ho hem pensat així perquè tornem al tema de la regla de la despesa, com que no ens deixen gastar doncs, aquest romanent que tenim a caixa, nosaltres hem consultat doncs, experts doncs, en finances municipals i supramunicipals i ens diuen que, tal com recull el BOE del mes de desembre de l'any 2008, on hi ha el text refós de l'estructura pressupostària d'entitats locals, que els crèdits que es poden fer doncs, en sectors fora del sector públic també van doncs, en el capítol 8, en el capítol 8.3 concretament, que estan perfectament reflectits. I, per tant, tot el que fa referència al capítol 8 no es comptabilitza pel tema de la regla de despesa. Per tant, nosaltres podríem continuar funcionant, l'Ajuntament podria continuar funcionant amb el seu pressupost tal com que fins ara, donant les subvencions que cregui convenients en funció de les modificacions de crèdit que està fent, però a part de tot això, aquest romanent que tenim a caixa que no es pot tocar, doncs nosaltres el que fem és posar-lo al carrer. Posar-lo al carrer i aquests autònoms i pimes se'n puguin beneficiar i es puguin finançar això. I, en definitiva, això és perquè ningú quedi enrere i es pugui continuar amb l'activitat. Aquest plantejament, doncs, a part d'aquests experts en finances de l'administració pública, també hem tingut el recolzament del Banc d'Espanya. Nosaltres, com a Junts per Sitges, hem fet consulta al Banc d'Espanya, perquè d'entrada, quan nosaltres vam presentar això, ens van dir que el Banc d'Espanya això ho tenia que autoritzar. Doncs nosaltres ens hem posat en contacte amb el Banc d'Espanya i el Banc d'Espanya ens diu que no hi ha cap problema perquè l'Ajuntament deixi diners si són propis d'ells. O sigui, amb fons propis, l'Ajuntament pot prestar diners. I pot prestar diners perquè els tenim. Els tenim a caixa, i no ens afectaria la regla de despesa. Per tant, entenem que això és una fórmula que ha de servir, per això que us comentava, no? Per intentar poder subsistir, perquè aquests comerços, aquests emprenedors, aquests autònoms de tots els àmbits que s'han vist afectats pel Covid-19, doncs puguin tirar endavant. Aquí la meva explicació. Després, si teniu alguna pregunta, ho intento aclarir. Mònica?
Bueno, simplement recollir les paraules del Rafael, crec que era del Pla. És important recordar-vos que quan es va parlar en les primeres reunions i quan nosaltres vam fer les propostes per en el tràmit formal, la resposta que ens va donar el govern era doncs, la previsita negativa del Banc d'Espanya i, com m'ha explicat en Rafael, vam fer una cosa molt simple com consultar-ho i tenim la resposta per escrit del Banc d'Espanya en el sentit que explicava el Rafael, i és important també que sapigueu que abans d'explicar-vos això vosaltres avui en aquesta primera roda de premsa, home, evidentment el que hem fet és tenir l'aval dels professionals que es dediquen, com deia, al tema del finançament municipal i reiterant i preguntant més d'una ocasió amb el tema del futur, de la regla de la despesa, etcètera. Bé, com us dèiem, aquesta era la part central del motiu de la nostra roda de premsa. I a partir d'ara una mica ens posem a la vostra disposició per respondre a tots aquells dubtes que tingueu, aquelles preguntes que ens vulgueu fer. Us diem també, ja us anunciem i us avancem que nosaltres aquesta mesura, tot i que la vam presentar, recordar-vos el dia 1 d'abril, la tornarem una altra vegada a presentar i la reconvertirem ara en aquesta ocasió en una proposta d'acord, que ara són les actuals mocions, que la tornarem a elevar el ple municipal que s'ha de celebrar la propera setmana, doncs, amb la voluntat que s'ho repensin, que el govern municipal s'ho torni a mirar i que busquem totes les maneres possibles perquè puguem fer doncs, realitat aquesta voluntat de donar esperança que a Sitges especialment la recuperació és possible perquè, com us deia, creiem que serem un municipi i som un municipi especialment afectats per aquesta situació. En aquest sentit, també ens agradaria remetre'ns de nou aquesta bateria de propostes que, com us deia, vam presentar ja el dia 1 d'abril. En aquell moment, des de Junts per Sitges, ja vam proposar, ja vam demanar una de les coses que ara està sent motiu de conversa al carrer, perquè amb l'entrada de la fase 1, des d'aquest passat dilluns, tenim la problemàtica de l'entrada en funcionament de la reactivació, especialment del nostre sector comercial, que en aquest sentit ho té més fàcil perquè la normativa permet obrir les botigues, però és bastant més complicat en el tema de la restauració, els bars, els restaurants i també, evidentment, els hotels. Ja el dia 1 d'abril vam demanar que s'ampliés tot l'espai possible als bars i restaurants i, evidentment, vam demanar també vinculat aquesta petició que es fes una exempció de la taxa per l'ampliació de tots aquests espais. Sabem, tot i que nosaltres formalment no ens ho han comunicat, formalment com a grups de l'oposició no ens ho han comunicat, però sabem que s'està estudiant això i que hi haurà, i que evidentment a partir d'ara es facilita tot el tema de l'ocupació de via pública, però no sabem encara a hores d'ara, esperem tenir notícies abans del ple, no sabem encara a hores d'ara quina serà la vinculació econòmica d'aquesta ampliació d'espais, no? En aquest sentit, també voldríem aprofitar avui per recordar que hem presentat altres propostes perquè creiem que ara sempre ho hem fet així o les coses com es feien abans no serveixen i creiem que hem d'estar al costat del que en aquests moments és el nostre teixit productiu i que és la columna vertebral de la nostra activitat econòmica, que és, sens dubte, el turisme i tots els serveis que es deriven de l'activitat turística. No? En aquest sentit, també, progressivament, a les mesures que hem anat entrant, vam demanar a l'alcaldessa directament i a l'equip de govern que s'haguessin la possibilitat de, mitjançant organismes com el Sitges Convention Bureau, la possibilitat que, a partir d'ara, les activitats oficials i totes aquelles convocatòries reglades de l'Ajuntament de Sitges es puguin celebrar, algunes o la major part d'elles, als hotels de Sitges, aquells que tenen espais de reunions, els hotels que són els que donen resposta a l'activitat de turisme de negoci, que sempre hem dit que és una de les columnes vertebrals de la nostra activitat turística, i de moment tampoc hem tingut resposta a això. Hem buscat també d'altres propostes de conciliació amb el que està vivint tothom aquests dies que viu a casa seva i que està treballant des dels seus domicilis i que també necessita espais, doncs, de vegades de més tranquil·litat per treballar. Sabem que hi ha d'altres ciutats a Europa que estan implementant mesures imaginatives com, per exemple, el lloguer d'habitacions d'hotel perquè serveixin d'espais de coworking. També hem presentat aquesta proposta i, de moment, doncs, no hem tingut cap altra, no hem tingut resposta en tot això. Un altre dels àmbits que també ens agradaria recordar-vos que a nosaltres ens preocupa moltíssim, evidentment, és tot allò que fa referència a l'àmbit social. Sabem que, com està passant a tot arreu, els expedients als serveis socials estan creixent més ràpidament del que ens agradaria. Això vol dir que hi ha més famílies, més persones que necessitaran dels ajuts als diferents programes de l'àmbit social. I en aquest sentit hi ha un col·lectiu que per nosaltres és especialment important, tant per ells com per, també per les seves famílies, que són els nens i les nenes. Des del principi d'aquesta crisi, una de les propostes que vam demanar ja el dia 1 d'abril, recordem el dia 1 d'abril, és que aquest any es bonifiquin especialment les activitats d'estiu, aquelles que es puguin fer, i una cosa encara més important, que s'allarguin més enllà del que era habitual a Sitges. Estem insistent molt en que aquest any les activitats d'estiu s'han d'allargar durant tot el període no lectiu. Primera, pels nens i les nenes, pels infants, però després també perquè som conscients que un dels problemes més enllà de les suspensions d'activitat de treball que hagi tingut les famílies és que els pares i les mares estan a casa i els nens no van a l'escola i, per tant, hi ha una necessitat que aquests pares tinguin eines per poder recuperar la seva activitat en el món laboral, és igual que sigui un bar, un restaurant, una oficina, un poc puguin tornar a normalitzar la seva activitat laboral. Sabem que en aquests moments, després d'insistir, sabem que en aquests moments ara ja s'està començant a treballar l'estructura de les activitats d'estiu, tot i que encara no tenim l'oferta penjada, no sabem exactament com es concretaran aquestes activitats d'estiu, però aprofitem avui també per fer una crida al govern que reconsideri, que estudi la proposta que van presentar d'allargar-ho fins que no tornin a començar les escoles per facilitar aquesta conciliació amb les famílies i la possibilitat que tornin a anar a treballar sense haver de patir. Vam rebre una resposta que a nosaltres no ens va convèncer gens. Ens van dir que Sitges, la resposta va ser que Sitges habitualment aquestes activitats durant la segona quinzena d'agost no han funcionat mai perquè les famílies de Sitges marxen de vacances durant la segona quinzena d'agost. Davant d'aquesta resposta, doncs el que us hem de dir des de Junts per Sitges és que ens agradaria equivocar-nos i haver de donar la raó al govern municipal, però malauradament dubtem que hi hagi un èxode massiu aquest estiu a la segona quinzena d'agost i que tothom pugui marxar de vacances. Per tant, una petició formal un cop més en què s'estudien aquestes mesures d'ajuts a les famílies i especialment també a tots els nens i les nenes. Aquests són alguns exemples del que hem anat explicant i que us tornarem a enviar i que vosaltres podeu comprovar també en la informació que hem anat penjant als perfils de les xarxes socials de Junts per Sitges. I bé, ens preocupa, com hem dit també públicament més d'una ocasió, el fet que en aquests moments sabem que el govern municipal està treballant l'emergència, està treballant el dia a dia, però el que fem és reclamar que es treballi en planificació. Estem a dia 20 de maig. Afortunadament, la crisi sanitària doncs, ens fa que la forma d'executar tot el tema dels ajuts vinculats a residències, etcètera, hagi de reconduir-se cap a altres àmbits. I com vam dir el dia que ens vam abstenir els pressupostos municipals, hem fet un exercici de responsabilitat. Creiem que cal tenir l'eina principal d'un ajuntament, que és el seu pressupost, però vam demanar que complissin un compromís que era el de redibuixar, el de redefinir el pressupost d'aquest any 2020 donant resposta al que serà el panorama del nostre municipi a partir d'ara. Això de moment no està passant. Estem assistint a petites modificacions de crèdits, principalment en l'àmbit econòmic. Hi ha hagut una primera modificació de 300.000 euros, però creiem que aquestes xifres són del tot insuficients. De la mateixa manera també que ho són aquelles que van destinades a garantir la suficiència alimentària de les famílies que en aquests moments ho necessiten. I hem de tenir clar que hem de treballar, com us dèiem, amb planificació, hem de treballar amb la perspectiva del que passarà en els propers mesos, però sempre, sempre, sempre pensant i estant convençuts de que Sitges és un municipi, Sitges és un poble, gràcies a la seva gent, amb capacitat de sobres per sortir-se'n. Jo, en aquest sentit, volia fer-vos un últim apunt de coses que ens estan arribant durant aquests dies, perquè com tothom, com suposem que ho estan fent tots els grups municipals amb representació de l'Ajuntament, estem parlant doncs, no només amb les famílies, sinó també amb el teixit associatiu, amb les entitats i també amb els emprenedors. Sabem, per exemple, que des de fa, doncs, ja feia gairebé 3 setmanes, hi ha un projecte que compta amb l'aval del Gremi d'Hostaleria de Sitges perquè aquest estiu Sitges es converteixi en la terrassa més gran de la Mediterrània. Que seria un projecte que vindria a suplir doncs, la mancança o les restriccions que patiran sobretot aquells establiments que no tenen terrassa o que no tenen possibilitat d'ampliació. Creiem que aquest projecte, evidentment, doncs, caldrà ajustar-lo, caldrà treballar-lo, doncs és una molt bona iniciativa perquè, primer, ens col·locaria de nou a una mica al món, no? Com ens agrada en aquest poble, i, a més, permetria reactivar l'oferta a l'espai més emblemàtic que tenim en el nostre municipi, perquè creiem que ara, tot i que Sitges continua sent un poble meravellós, hem de ser capaços de generar l'oferta que ens doni un valor afegit i que faci que el turisme de proximitat, aquest turisme nacional, que el sector diu que continuarem tenint aquest estiu i celebrem, evidentment, aquestes previsions, però hem de fer possible que quan algú aquest estiu decideixi escollir el lloc on va passar, és igual, un dia de visita o una nit, decideixi per Sitges, perquè hem sigut capaços de generar aquest valor afegit i en aquest sentit doncs, també podríem entrar, per exemple, en la consideració sobre el que estem veient que manca en relació al tema de l'etern debat de la sorra de les platges de Sitges. No? Sabem que l'Associació de Serveis Turístics de les Platges de Sitges demana reiteradament la necessitat que aquelles platges que han rebut la mancança de sorra la rebin. Vosaltres sabeu que hi ha un debat etern sobre com ha de ser aquesta aportació de sorra i ens arriben informacions inconcretes sobre quina és la postura del govern i quina és la decisió que finalment prendrà perquè aquest estiu les platges estiguin en plenes condicions per, salvant, evidentment, totes les mesures de restricció d'aforament que haurà de tenir el nostre municipi, estiguin a punt. Hem assistit una mica perplexos, si em permeteu l'expressió, a declaracions de regidor competent, perquè nosaltres hem reclamat el pla de reactivació d'ús de les platges, no l'hem rebut, per tant, entenem que no deu existir, més enllà de les mesures que venen decretades pel govern de l'Estat. I estem veient com a d'altres municipis de la costa, és igual que ens n'anem cap a la part de Girona, que ens n'anem cap a Tarragona o fins i tot arribem a València, s'estan implementant mesures doncs, mitjançant la tecnologia, mitjançant la regulació de franges horàries, però que tothom està anunciant ja tot el que haurà de passar perquè les platges funcionin amb el màxim de capacitat possible tenint en compte totes aquestes restriccions que, com us dèiem, tindrem. No? En definitiva, fronts oberts que a dia 20 de maig encara tenim per part del govern municipal i com sempre, nosaltres el que vam dir al principi i continuem dient, estem a disposició per treballar conjuntament, per treballar, si cal, sobre una taula les propostes i veure com podem fer possible els obstacles administratius que pugui haver per tirar endavant aquest tipus d'activitats, però el que demanem és anunciar ja, perquè hem de ser capaços de transmetre aquesta esperança, hem de ser capaços de transmetre aquest sí, ens en sortirem, i estem convençuts que Sitges té tots els elements, té tots els ingredients, té el talent i la capacitat per part de tot el seu teixit, és igual que sigui l'àmbit social, l'àmbit econòmic o l'àmbit cultural, perquè nosaltres aquest estiu siguem capaços de començar a viure aquesta recuperació produïda per l'inici d'una nova etapa que ens ha portat la pandèmia de la Covid-19. I ja no us dic res més. Estem a la vostra disposició per si hi ha alguna cosa que vulgueu aclarir o qualsevol informació que us haguem d'ampliar. En Joan, sí. Endavant.
Hola, bon dia. Tots confinadets a casa, oi? Escolteu, primer un dubte, i és que no m'ha quedat clar. Primer heu parlat de que el pla és de 10 milions, d'agafar 10 milions al superàvit municipal per aquests microcrèdits, i després he sentit que en algun moment heu dit 5 milions i m'he mig perdut. No sé si Si m'ho podeu aclarir simplement perquè, clar, no és el mateix 10 que 5, oi? Si no ho entès malament.
Sí, en principi, en tot cas, el Rafael, si no, també pot contestar-ho, ampliar-ho. En principi hem parlat d'aquests 5 milions perquè el que fèiem era, partint de la base de la proposta, és la nostra proposta, de la proposta dels 10 milions d'euros, havíem, com fem dues línies d'ajut diferents, una que aniria a autònoms i a emprenedors, seria aquesta d'aquests 5 milions d'euros, i l'altra destinada a la petita i mitjana empresa que tenen condicions d'accés diferents. És la previsió que hem fet, és a dir, per una mica separar les dues línies d'actuacions.
Per tant, serien 5 i 5, serien. 5 i 5, val, d'acord. I després, a partir d'aquí, la consulta que heu fet al Banc d'Espanya, clar, si partim de la base que en principi aquests diners teòricament no es poden tocar, es poden tocar per fer crèdit? És a dir, no es poden tocar mai, es poden tocar per fer crèdit? Vaig una mica perdut en això. A veure, entenc que és complicat, però...
És molt complicat. De tota manera, vosaltres sabeu que... Ara el Rafael també anirà a explicar-vos una mica més en aquesta línia, perquè suposo que ell també té més informació, però en qualsevol cas, jo hi ha un fet que us volia apuntar. Des que va començar la crisi de la Covid-19 hi ha hagut un moviment des de les associacions municipalistes, estem parlant de l'Associació Catalana de Municipis, de la Federació de Municipis, de la Federació de Municipis i Províncies d'Espanya, és a dir, tots els organismes municipalistes, i aquí no s'ha diferenciat el color polític, han fet un clam i una reclamació conjunta al govern de l'Estat en relació a la capacitat dels ajuntaments a mobilitzar els diners que tenen a caixa. Sembla que és propera la decisió del govern en aquest sentit i que hi haurà una decisió que facilitarà que els ajuntaments, en major o menor mesura, tinguin capacitat per mobilitzar els seus diners. I en aquest cas estem parlant dels romanents i dels superàvits. Nosaltres sabem que això passarà en algun moment o altre, més enllà dels ajustos que es puguin produir per intentar potser compensar situacions d'algun ajuntament, etcètera, etcètera. Però, en qualsevol cas, Joan, una mica el que hem de fer és tenir preparada l'eina, tenir preparada la mecànica, les bases d'execució, les bases d'aportació d'aquests diners, perquè si ens hem d'esperar a que arribi la normativa estatal en aquest àmbit, que està sent motiu, com us dèiem, de negociació i de debat en aquests moments, potser arribarem tard, no? I abans que es produeixin algunes mesures, doncs podem fer-ho. Això ho hem fet d'aquesta manera, i en el capítol 8, i en tot cas el Rafael que m'apunti, o si cal la Natàlia o la Rosa, però ho hem fet d'aquesta manera perquè sabem, perquè ens entengueu, perquè pugueu entendre una miqueta millor, Vosaltres sabeu que les administracions públiques en els seus treballadors tenen un sistema per concedir bestretes, val? Per fer un avançament de salari en el cas que hi hagi algun treballador o alguna treballadora que ho necessiti. Una mica el que faríem és tirar d'aquesta mecànica perquè l'Ajuntament pugui fer possible la concessió d'aquest crèdit. És bàsicament fer-ho mitjançant aquest capítol i fer-ho mitjançant aquesta mecànica. Rafael, no sé si estic equivocant amb el que estic explicant, però una mica per fer-ho una mica planer i pedagògic, perquè aquests dies tota la informació financera de les administracions està sent farragosa, però una mica seria això, oi?
Sí, es tracta d'això i el que, a veure, encara que es liberalitzi, per dir-ho d'alguna manera, doncs, aquesta regla de despesa o es faci més flexible o arribin aquestes modificacions de l'ARSAL, com s'ha demanat i tal, però això no implica el tema del préstec, perquè el tema del préstec anar en el capítol 8 de l'estructura pressupostària, la regla de despesa no hi té res a veure. Llavors, l'Ajuntament pot deixar uns diners i no té efecte sobre la regla de despesa. Per tant, és una mesura que es podria aplicar ja.
Ara, si em permets, Rafael, però encara que toquis uns diners que en principi, des del punt de vista formal, per culpa de la llei Montoro, no es poden tocar?
No, a veure, és que diuen sempre que no es poden tocar i no és aquesta la veritat. No és que no es puguin tocar, no es poden gastar. No es poden gastar, perquè sabem que la regla de despesa afecta a les inversions i a les despeses. D'acord? Però en cap cas diu res dels préstecs, perquè l'estructura pressupostària està dividida en 8 capítols, de l'1 al 8, i la regla de despesa afecta de l'1 al 7. El capítol 8, que correspondria a aquestes bestretes per treballadors municipals o aquests crèdits a empreses fora del sector públic, no estan incloses dintre de la regla de despesa. Llavors, bueno, al final és, jo tinc uns diners a caixa i els deixo. No estic gastant. No estic gastant res. No implemento la despesa. I, per tant, això seria factible fer-ho ja.
Per tant, a la pràctica exacta, pel que plantegeu, això ja seria, no necessitaria de cap tipus de modificació legislativa, ni de reglaments, ni de res.
Exacte, Joan, és així.
No sé si la Rosa Tobau, crec que volia també fer una relació.
Sí, jo també volia complementar una mica les explicacions d'en Rafael i de la Mònica. En el cas de que, a més, si aquest superàvit o tota aquesta quantitat no es pogués mobilitzar, penseu que teniu una situació en aquest ajuntament que no té deute, que és que té la possibilitat de sol·licitar pòlisses de crèdit, pòlisses de crèdit que vagin adreçades en aquests microcrèdits i en aquests crèdits per les pimes. És importantíssim. Vull dir, la situació financera d'aquest ajuntament permet moltes coses i permet moltes actuacions per tal d'ajudar la recuperació econòmica del nostre poble, i en aquests moments es necessiten decisions especials i valentes perquè tots plegats ens en puguem sortir. Gràcies.
No sé si hi ha alguna pregunta més. En Jordi, jo m'ho endavant. I a la Bess també.
Bon dia. Entenc per això que això que ens esteu explicant, aquest argumentari vostre, no l'interpreta així el govern. I, per tant, la pregunta seria si heu establert algun tipus de negociació, o ho fareu al ple o en aquest àmbit del pla de recuperació del Covid per poder portar endavant això que proposeu vosaltres com a Ajuntament de Sitges.
Mira, Jordi, això respon a la necessitat de que nosaltres necessitem explicar-vos això. Evidentment que nosaltres vam explicar el tema dels microcrèdits, que és el que nosaltres haguéssim esperat quan vam presentar la bateria de propostes i quan una mica tots els grups municipals van fer el mateix, dient a la vostra disposició anem a treballar tot allò que esteu proposant. La resposta i la dinàmica de treball que s'ha establert a nosaltres no ens acaba de convèncer. És a dir, penseu que des de l'inici d'aquesta crisi estem destinant moltíssimes hores, a banda de la feina que fem nosaltres com a grup municipal, estem destinant moltíssimes hores a reunir-nos amb, en aquest cas, com a portaveu, en l'àmbit de la Junta de Portaveus i cadascun dels regidors del nostre grup municipal, en aquelles reunions sectorials de l'àmbit social, de l'àmbit econòmic, o totes aquelles que convoca l'Ajuntament, però de moment el govern, de moment el que estem rebent és la informació del que fan. Però no hem pogut seure en una taula a negociar una proposta concreta. L'única proposta, que, és a dir, en el cas dels microcrèdits que avui us presentem, la proposta va ser no, perquè el Banc d'Espanya no l'autoritzaria. Aleshores, nosaltres, aquest no, van dir, doncs, anem a continuar consultant a organismes supramunicipals i sobretot al Banc d'Espanya, i tenim el correu electrònic que el podem ensenyar qui correspongui. La resposta va ser no. Llavors, l'única cosa que hem pogut negociar fins al moment, allò, seure en una taula, encara que sigui virtualment mitjançant la pantalla, ha estat el tema del Pacte Local per la Recuperació. Nosaltres, quan el dia 9 d'abril vam presentar la proposta del Pacte Local per la Recuperació, ho vam fer pensant en que havia de ser una eina àgil, útil i ràpida. Evidentment, nosaltres vam formar part d'aquesta primera reunió, però també us hem de dir que no estem contents de quin és el resultat final del que vam acordar. Ho hem signat perquè al final nosaltres som, com us deia, els proposants, no? Però hem entrat en una dinàmica de participació, de submeses i de converses en paral·lel que creiem que en aquests moments no diem que estigui malament, és a dir, evidentment dialogar i anar parlant progressivament amb tots els agents del municipi, cal fer-ho, però posar-nos la data del 15 d'octubre com a data a la que arribem a una conclusió de quin ha de ser el model de recuperació de Sitges creiem que és del tot menys efectiu. En aquests moments, la gent necessita solucions immediates i el primer que hem de fer és ser capaços de donar-les. I donat que, de moment, la primera proposta ha estat el no, la primera resposta, disculpeu, ha estat el no, el que nosaltres fem és, doncs, ser tossuts, si ens permeteu l'expressió, i dir, escolteu, no ens dieu que no, que es pot fer, i reiterar que es pot fer. i, per tant, abans de elevar-ho de nou una altra vegada, aquesta vegada ja no com una mesura que entrem formalment, sinó que també com una proposta d'acord, i abans d'entrar-ho ho compartim amb vosaltres perquè creiem que és important també que la gent sàpiga que estem treballant, és a dir, que la feina de l'oposició en aquests moments també és important i que ens està costant força tenir una recepció de dir, doncs escolteu, com veieu que ho podem fer això? Ens està costant moltíssim, no? Però això no vol dir que us anunciem que a partir d'ara s'haurem de fer-ho, no? Nosaltres continuem estant aquí i quan vulguin ens assentem a donar els detalls de com hem arribat a aquesta conclusió i per què fem aquesta proposta, per què amb aquesta quantitat, que evidentment doncs, pot rebre consideracions, pot pujar, pot baixar, o poden fer el que considerin, perquè al cap i a la fi hi ha un govern municipal que ha de prendre les decisions en aquest àmbit, no? Però ho fem així perquè, clar, penseu que estem parlant de gairebé 2 mesos de dinàmica de propostes, d'entrar sol·licituds i costa molt, està costant molt. Com us dèiem, doncs, bueno, doncs sí, doncs celebrem que al final, doncs, per exemple, tot i que ho vam demanar des del primer dia, s'hagi adaptat a l'estructura municipal a derivar més persones a treballar en l'àmbit social, però no és que sigui una qüestió de voluntat, és que és una necessitat. És a dir, a l'equip professional, l'equip humà de l'Ajuntament s'ha de reubicar en aquests moments, no? Això ho vam dir des del primer moment i no ens van dir sí o vale, o com ho faria o com se sembla. No vam rebre aquest retorn, no? El mateix ens va passar amb el tema de l'habitatge, és veritat que s'ha anat fent, però nosaltres volem recordar és que ho vam demanar el dia 1 d'abril, és a dir, aquell dia ja vam dir que això s'havia de fer d'aquesta manera i que el primer que s'havia de fer era avançar el pagament a la gent que ja tenia els ajuts i en paral·lel amb tot això ampliar la bossa. Estem contents perquè en aquest sentit sí que s'ha tirat endavant, no? I així podíem anar posant exemples un darrere l'altre. El dia 1 d'abril ja vam demanar nosaltres l'ampliació de l'espai públic. És que, fixeu-vos, la setmana passada, no recordo si va ser dijous o divendres, quan va sortir la primera comunicació per part del govern que s'ampliarien o que s'estudiaria cas per cas el tema de les terrasses, si vosaltres feu un exercici molt fàcil, que és agafar 10 municipis del país, mitjans, grans, ciutats, pobles, i que fins i tot no són municipis turístics, veureu com quan aquí vam dir que estudiaríem cas per cas, ja s'havien anunciat totes les mesures. És això el que reclamem nosaltres, és a dir, no podem anar tota l'estona actuant reactivament quan sabem que tenen la pressió, clar, evidentment tenen la pressió del sector de la restauració i dels bars, perquè ara ja podem obrir les terrasses i els agradaria tenir molt més clares les mesures i les bonificacions des de faries. Creiem que això s'hagués pogut anar treballant en aquestes setmanes prèvies, però no hi ha hagut voluntat de treballar-ho. Per què no hem rebut resposta a aquesta petició concreta? Bueno, enteníem que s'havia de gestionar l'emergència i és normal que el govern municipal hagi estat gestionant l'emergència, però no entenem que amb aquesta mà estesa que hem ofert tots els grups de l'oposició no hagin tingut la voluntat de posar-nos a treballar de veritat, fins i tot, perquè no, amb els tècnics municipals les propostes que nosaltres presentàvem, les que hem presentat nosaltres, les que ha presentat el PSC, les que ha presentat Ciutadans, les que ha presentat Nou Horitzó, fins i tot les que han presentat els Comuns Verds, és a dir, tothom ha presentat propostes. Però l'actitud ha sigut de contestar, algunes verbalment i altres per escrit, no, això no, això no sé què, no sé quantos. I aleshores, quan s'han posat a treballar algunes que finalment s'han implementat, nosaltres no hem format part directament d'aquest treball. No passa res, al final, escolteu, si s'acaben fent en realitat els ajuts a l'habitatge, doncs benvingut sigui, no? O sigui, estem també la bona, perquè evidentment l'Ajuntament té capacitat tècnica per fer-ho, té un quadre directiu, té un personal que és capaç de tirar-ho endavant, no? Però amb altres com aquesta, doncs, bueno, ens agradaria que ens haguéssim escoltat i que no haguéssim d'estar avui, a dia 20 de maig, informant de tot això. Però continuarem, eh? Vull dir, continuarem amb la bona predisposició i amb positiu. No sé si hi ha alguna pregunta més que vulgueu fer, l'Aleix.
Sentiu?
Sí. Bon dia, Aleix.
Queda una setmana pel proper ple i en el darrer un dels punts de discussió que va tenir el govern i l'oposició va ser el dictamen de les bases d'execució del pressupost perquè gran part de l'oposició i el govern va haver la discussió aquesta de que si el govern podia fer alguns moviments pressupostaris sense passar pel ple, i aquest punt es va retirar amb el pretext de poder tenir un consens més ampli. No sé si ara que una setmana del ple el govern i els partits de l'oposició o Junts per Sitges han pogut parlar d'aquest tema, ja que està d'alguna manera vinculat amb la proposta pressupostària de crèdits que presenteu avui.
Aquest taller és un altre exemple de com ens agradaria que canviés una mica la dinàmica, no?, que hi ha entre govern i oposició. A dia d'avui hem assistit a una reunió més de seguiment del pressupost i avui, que ja sabeu que les informatives se celebren just la setmana abans del ple, avui hi ha la informativa on es portaran, ja ho sabeu, tots els dictàmens que se celebren al ple municipal. Però el que tenim a hores d'ara, és a dir, a gairebé la una del migdia, és que la intenció del govern és portar les bases d'execució del pressupost exactament igual com les vam o com preteníem portar-les a l'últim ple. Per tant, entenem que no és de rebut, no? O sigui, ens agradaria que, ostres, l'alcaldessa va veure que no tindria el suport, va decidir retirar el punt i el que se li suposa a un govern que ha de retirar un punt tan important com és la modificació de les bases d'execució del pressupost, de columna vertebral, l'eina principal de qualsevol govern, és establir un diàleg amb l'oposició, que ja sabeu que jo, a més, sempre dic que Sitges no és menor, som el municipi més fragmentat de Catalunya, hi ha 6 partits polítics de l'oposició que segurament haguessin hagut de tenir una resposta una mica més concreta dels canvis. Nosaltres, i el Rafael també pot contar si voleu algun detall més, però vam dir bueno, doncs que posin un topall, que ens expliquin exactament, i de moment, com la resposta que hem rebut doncs, no ens acaba de convèncer i també tenim dubtes sobre... Penseu que, clar, nosaltres, evidentment, també elevarem els habilitats estatals, això vol dir secretaria d'intervenció, els dubtes legals que tenim de si es pot fer això. És a dir, va una explicació per part d'intervenció, però continuem plantejant alguns dubtes perquè així d'entrada a nosaltres el que ens sembla és que qualsevol decisió política que pretengui treure competències al ple municipal no és una bona notícia, perquè al final... El ple és el màxim òrgan de representació municipal i és on s'han de debatre les decisions, també i sobretot de les finances municipals. No? Així que de moment no tenim novetats i, per tant, si no es produeixen les novetats en aquestes properes hores, en aquests propers dies, no sabem molt bé què passarà amb aquesta proposta. Si hi ha novetats i és una proposta que recull doncs, alguna informació que convenci els que vam dir que no podia ser, doncs estudiarem i veurem quin és el nostre funcionament al tema.
Perquè una altra pregunta que m'hem recordat, amb la línia del que han expressat en Joan i en Jordi, aquesta proposta que feu des de Junts per Sitges de microcrèdits i de préstecs, que segons el criteri teu consultat jurídic i tot l'assessorament es podia fer, diguem-ne, de manera discrecional, això es pot fer de manera discrecional o ha de passar precisament també pel ple? Pregunto, aquests moviments.
Els microcrèdits aquests, home, jo crec que qualsevol decisió d'aquestes característiques està bé elevar-la a ple, és a dir, el que hauria de fer el govern és estudiar, estructurar-ho tot en funció, nosaltres hem fet una proposta de bases d'accés a aquests microcrèdits, un cop el dictamen que recolliria aquesta proposta estigués tancat, elaborat i consensuat amb els equips tècnics i els habilitats estatals, és a dir, que passés els filtres corresponents, el que correspondria és, evidentment, a l'avaluar el ple i que el ple pogués, doncs, aprovar una mesura que, en principi, entenem que ha de tenir el favor de tothom, no? Perquè el que estem fent és dotar de liquiditat al teixit econòmic del nostre municipi, per tant, entenem que això difícilment es dirà que no, no? Perquè moltes vegades també hi ha una mena de marc mental que a nosaltres ens agradaria anar trencant, no? Quan parles de teixit econòmic, no? Sembla que estiguis parlant de grans empreses i quan parlem de teixit econòmic estem parlant del senyor autònom que segurament perquè factura més de 2.000 euros al mes no s'ha pogut acollir a cap de les mesures d'ajuts que ha habilitat el govern de l'Estat, o estem parlant d'un senyor que té una botiga o té un taller mecànic i que ha tirat els seus estalvis i que ara no vol demanar un dels crèdits ICO perquè sap que això li suposa endeutar-se amb uns interessos encara que siguin més o menys favorables. No? Quan parlem de teixit econòmic estem parlant d'això, estem parlant del petit empresari, estem parlant de l'emprenedor, estem parlant de l'autònom i per suposat també de les petites empreses que puguin tenir 4, 5, 10 treballadors i que també necessiten en aquests moments el suport de l'administració pública i l'Ajuntament pot fer coses. L'Ajuntament pot ajudar el seu teixit econòmic i això és el que estem demanant, no? Que l'Ajuntament pensi i recordi que amb els diners que hi ha a la caixa, amb els diners que hi ha al banc, podem ja estar fent coses. No et sento, Aleix? Aleix, et sentim? Hola? Ara sí. Ara no. A veure, t'ho vam intentar, perquè en principi tens el micro. Ara sí.
Ara són aquestes últimes setmanes, ja especialment aquestes, quan s'han confinat, l'ajornament, la plantejament de la festa del Corpo, la suspensió de la presa de la Trinitat, moltes festes ja està ben dir aquest moviment de la suspensió. No sé si vosaltres, que en el vostre programa sempre heu tingut la cultura com un actor principal, he parlat amb el sector o ara amb aquesta nova desescalada, no sé com preveieu que la cultura pugui, el sector cultural del municipi pugui...
Entenc que m'estàs, perquè xatant, però talla una mica la veu, entenc que el que ens estàs preguntant és si hem parlat amb el sector cultural i si com veiem nosaltres i com preveiem que la cultura pugui tornar a activar-se. Mireu, aquest és un tema, ja ho sabeu, just fa un any, ara les xarxes socials es van recordant el moment en el que estem, fa un any estàvem en plena campanya electoral a les municipals i si recordeu, nosaltres el pilar fonamental, un dels pilars fonamentals del nostre programa electoral era precisament la cultura, no? Per tant, segurament comprendreu que estem molt preocupats pel que passa al voltant del sector cultural. En aquest sentit, nosaltres el que demanem és que hi hagi també previsió. És a dir, previsió, però no tant perquè la gent de Sitges, la que és usuària, per entendre'ns, la que és receptora de la cultura, tingui notícia del que es farà o no es farà aquest estiu, sinó per també transmetre un missatge al teixit cultural, a la creació cultural. En aquest sentit, a mi m'agradaria avui aprofitar per dir que s'estan fent coses des d'administracions supramunicipals, en aquest cas la Diputació de Barcelona, que aquesta setmana va anunciar el seu paquet de mesures. N'hi ha una de molt concreta, hi ha un pla de mesures concretes vinculades al teixit cultural que fan possible que els ajuntaments, com a primers agents de contractació de la cultura, no haguéssim de fer tot allò que teníem previst. No, no es podrà fer de la manera que estava pensat, però es pot fer d'altres maneres. I, per exemple, sabem que hi ha una eina en aquests moments que es diu Una altra festa major és possible, no? Que ve des de la Diputació de Barcelona i que fa propostes i dona idees per com es pot mantenir la contractació d'un grup petit de música, d'una petita companyia de teatre infantil o d'un senyor que és el que s'encarrega de muntar el so, perquè no és molt important recordar també que hi ha amb petits empresaris, petites empreses derivades, que també es veuen directament afectades per la falta d'activitat cultural. I en aquest sentit, les converses que hem anat tenint amb el regidor responsable, amb el senyor Salmerón, és a dir-li que ens vagi informant de tot allò que hi ha previst, tot i que també, tant en l'àmbit de cultura com en l'àmbit de festes, és una mica el mateix. El que demanem és una mica de valentia i planificació i discuteu. Això sabem que no ho podem fer d'aquesta manera, però estem anant en aquesta línia, no? I poder compartir i debatre propostes diferents, no? Però, sabem que un dia d'aquests ens aniran informant, hem pensat que farem això, sense que ho haguem pogut debatre, és a dir, és una mica la política de fets consumats, que és lícita, però creiem que seria un moment de treballar d'una altra manera, no? De treballar conjuntament i que entre tots junts busquéssim solucions. Nosaltres, evidentment, el que fem és, això, recordar al govern de Sitges que té eines que estan més enllà de les que tingui a nivell municipal perquè l'activitat cultural continuï sent possible. Celebrem que les dues entitats principals en l'àmbit social i cultural del municipi, estem parlant del Rodi i el Retiro, hagin rebut ja, s'hagi avanci, evidentment, la seva subvenció, però més enllà del Rodi i el Retiro, que són dos pilars fonamentals i que històricament són entitats que fins i tot han fet les feines de suplència quan històricament l'Ajuntament no ha pogut tirar endavant amb activitat o quan l'Ajuntament no ha tingut equipaments disponibles. El Rodi i el Retiro han estat els nostres referents per celebrar la nostra activitat cultural. A banda de tot això, hi ha moltes altres persones, hi ha talent local, és a dir, demanem formalment al govern de Sitges que quan reprogrami qualsevol cosa de cara a aquest estiu, el primer que s'ha de fer és prioritzar el talent local. I quan diem talent local estem dient el munt de gent que hi ha a Sitges, que té capacitat, que ha demostrat en anys anteriors que ha format part de les propostes culturals d'aquest municipi, i entenem que aquest, el nostre talent local, ha de ser el primer el que es contracti quan sigui possible reactivar l'activitat cultural amb els aforaments, més igual que sigui el Prado, el Retiro, amb el Pateig, allà on es facin coses, el que primer hauria de fer el govern és comptar amb el talent local, perquè a d'altres llocs potser no el tenen en tant volum, però afortunadament és que el tenim i per tant seria una llàstima que no es prioritzés la contractació. No sé si teniu alguna pregunta més. La Marta, sí. Davant, Marta. Desactiva el micròfon, Marta, no et sentim. El micròfon, que tens desactivat.
Ara?
Ara sí.
Ara? Bueno, jo volia preguntar-vos una cosa, bé, que a mi em sembla molt bé tot això, tot el que siguin ajudes està molt bé, vale? Però jo crec que des de l'Ajuntament encara no s'ha fet cap ajut a tot el que són autònoms i pimes. S'han fet els que vien de la Generalitat o els que han vingut d'altre lloc, però propis de l'Ajuntament encara no n'hi ha hagut, no? Llavors, aviam, si... Per una banda, em sembla bé que hi hagi una part que sigui de préstam, vale? Però si tots els ajuts de l'Ajuntament venen en format préstam, l'endeutament que pot provocar a les empreses, vale, sense una meta clara de recuperació, pot produir que sigui una crisi a llarg temps. Perquè jo crec que les empreses necessiten una liquiditat que no són capaces de crear-la en un curt espai de temps.
Si vols agafar la contestarà, però precisament nosaltres hem pensat que aquesta liquiditat no sigui costosa. Però
a veure, o sigui, jo crec que l'Ajuntament està, o l'equip de govern, està mirant de tirar endavant algun ajut, ajut directe. Vull dir, aquest proper ple ja em porta un petit ajut, però estem parlant d'unes bases molt petites. Llavors, nosaltres... Clar, sabem la limitació, per una banda, que hi ha del tema de la despesa, que quan és un ajut, lògicament sí que és una despesa, i per altra banda, doncs, el que volem doncs, és que aquests diners doncs, estiguin al carrer. Per tant, plantegem això com un tema complementari a aquests ajuts.
Complementari.
Llavors, lògicament, a veure, si tu no et vols endeutar, doncs, faltaria, vull dir que cadascú serà molt lliure de poder fer. Però d'entrada, nosaltres el que proposem és aquesta opció perquè davant d'aquesta necessitat, doncs els que ho vulguin ho puguin fer. A més, ho entenem doncs, amb un interès zero. Per tant, només és tornar al capital que t'han deixat. Però vull dir que en cap moment doncs, és anar a fer cap negoci ni és fer res. I per tant, entenc que és una actitud complementari totalment amb els ajuts directes. No sé si he contestat això,
sí.
Que, clar, han passat 2 mesos i aquests ajuts directes doncs, encara estan en estudi i pendents d'aprovació, doncs, nosaltres anunciem doncs, aquesta mesura complementària, que entenc que ha de ser així. Amb això no treu que no estiguem d'acord en que hi hagi ajuts directes. I són les dues coses.
Sí. Vale.
Tenim alguna pregunta més? Jordi, endavant, Jordi.
Era perquè m'ha semblat entendre que explicàveu que ja hi havia algun altre municipi, algun altre ajuntament que s'estava agafant aquesta interpretació vostra per fer exactament el mateix, o si ja seria el primer cas?
No tenim coneixement de cap altre municipi que ho estigui fent, així com el tema d'altres mesures, com el tema turístic, com el tema de les terres o les platges. Sí que hem estat observant i hem vist altres llocs. En el tema tal com l'estem plantejant nosaltres, no hi ha ningú que l'hagi plantejat. Sí que és veritat, jo ara no diré una cosa per l'altra, perquè l'altre dia en una reunió en la que estàvem en l'àmbit dels consells comarcals, vaig sentir a un regidor d'un ajuntament del Penedès, no me'n recordo per exactament quin era, que també estàvem plantejant ajuts de crèdit a autònoms amb una quantitat més petita, però també per principi més petit. Però en aquest volum, en aquestes dues línies d'actuació, i tal com nosaltres les plantegem, no tenim coneixement de que cap altre municipi ho estigui fent. Que no tinguem coneixement no vol dir que no hi hagi ningú altre que no ho estigui fent, perquè entenem que això que nosaltres hem pensat, això que nosaltres hem consultat, ho deu estar pensant molta altra gent en aquests moments i deu haver altres ajuntaments que deuen estar treballant en totes les línies possibles, agudes i per haver. Però també hi ha una cosa molt important, Jordi, és a dir, el que sí que és cert és que nosaltres som dels pocs ajuntaments que tenim aquesta situació econòmica. És a dir, clar, hi ha ajuntaments que no tenen aquest superàvit, que no tenen aquesta capacitat i que, per tant, ja no es poden plantejar mesures d'aquest tipus. Nosaltres sí, i per tant, com nosaltres tenim una situació avantatjosa després d'uns anys de molta complexitat, creiem que ara és el moment l'edifici reverteixi directament doncs, de la millor manera possible. I quin entenem que és la millor manera possible? Doncs entenem que és directament, com us deia, el nostre teixit econòmic. Penseu que les restriccions que comportarà aquest nou panorama de la Covid-19 farà que hi hagi moltes coses que no es puguin fer. I en aquest sentit, nosaltres per això també demanàvem aquest nou mapa del pressupost municipal, és a dir, el pressupost municipal contempla algunes coses, contempla algunes inversions que és que no es podran fer. És a dir, aquest any i segurament, malauradament, també el 2021, els pressupostos municipals hauran de renunciar a inversions i hauran de destinar recursos a d'altres tipus d'actuacions. No? I per tant, és important, reiterem, treballar en previsió i a més, en el nostre cas, a més de la previsió, actuar ràpid perquè tenim diners i, per tant, no podem esperar. Aquests diners han d'estar al carrer. Han d'estar al carrer i no poden estar a la caixa de l'Ajuntament. Teniu alguna pregunta més? No? Doncs, escolteu, gairebé la una. Donar-vos les gràcies a tots quatre. Ens ha fet il·lusió poder compartir aquesta estona amb vosaltres. Gràcies per haver-nos escoltat i bé, esperem que puguem fer-ho d'aquí no gaire i ens agradarà doncs, quan estigui tot una mica ja més rodat, perquè no doncs, trobar-nos un dia, buscar un dia que ens vagi bé tots i fer-ho doncs, prenent un esmorzar o un baranau o el que sigui per conversar també doncs, més tranquil·lament i més relaxadament de com estan tot plegat. I aprofitar per recordar-vos que ja ho sabeu, que els tres regidores i el regidor de Junts per Sitges, com sempre, estem a la vostra disposició per tot allò que necessiteu i repetir-vos i acomiadar-nos repetint el missatge que hem dit al principi d'aquesta roda de premsa. No? Sitges és un poble fantàstic, és un poble meravellós, amb gent que històricament ha demostrat que aquest poble l'inspira i li dona idees perquè passin coses diferents. Hem demostrat al llarg dels anys que som capaços de diferenciar-nos, de crear aquelles coses que capten l'atenció dels que ens venen a veure i estem convençudíssims que això podrà continuar sent així i si a més aquells que tenim responsabilitat pública som capaços d'acompanyar-ho perquè flueixi i vagi més ràpid, segur que aquesta recuperació serà molt més lleugera del que ens pensem. Tres més, això estem a la vostra disposició i esperem veure-us presencialment ben aviat. Que vagi molt bé.